13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 79 de la tercera temporada 13. Benvinguts al programa dels Esports de Fons, 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquim o l'atletisme i el trail running, i on també parlem de vegades d'entrenament, de nutrició, de material i de psicologia amb un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on tenim espai pels reptes, on tenim espai per repassar tot el que ha passat en aquest món durant tota una setmana. 13, una producció de Ràdio Sabadell que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, i qui us parla, l'Aleix Muñoz. I a l'equip tècnic, el senyor Roger Benet i el seu superequip de becaris. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen, per fer-lo millor i fer-lo més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres i compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos al casc. Som-hi, que comença l'hora de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Atletisme, amb Llorenç Esteve.
Molt bones 13, cap de setmana... Bueno, és que no sé per on començar, hem tingut moltes coses i he fet moltes notícies d'última hora, a més, que ens deixen una mica tristos. Tothom crec que sabem de què parlem, no? El notición aquest que ens està aclaparant.
Coronavirus.
Totalment, tio. El Covid aquest que no ens deixa, tu. Abans el Covid fa uns anys era la mascota de la glòria i ara el Covid, tu, ens està donant pel sac. Bueno, comencem per la part alegre, i és que Aragó ha viscut uns dies d'insomni, uns dies per recordar tota, potser no tota la vida, però sí per recordar durant dècades, no? I és que han organitzat de nou, per tercera vegada, un campionat d'Espanya de cross absolut que sempre causa furor a la seva afició, i més encara si les paperetes en categoria masculina són tan increïblement espectaculars com les que han tingut aquest any. Els aficionats van complir, de quina manera? Molta gent es va acostar fins al Parc Lineal de Plaça, de la capital de Saragossa, per deixar-se la veu animant el duet encantador format per Antonio Badia i Carlos Mayo, l'experimentat i l'aprenent. Crits d'ànims i pancartes per tot el circuit animant amb dos atletes. Forces externes no els faltava per arrodonir un dia que aquests dos sí que recordaran tota la seva vida. I de la cursa, què dir-ne, espectacular. Carlos Mayo compleix el seu somni de proclamar-se campió d'Espanya absolut en la seva disciplina preferida, que és el cross, i ho fa acompanyat del seu, ni més ni menys que el seu ídol, el seu referent esportiu, el seu company de fatigues, inclús company de pis durant un bon temps, i un dels seus millors amics, Toni Abadia. Doblet pels Maños, que ho fan a casa, fent plorar així d'emoció a centenars de persones que es van apropar per donar el seu suport. Amb aquesta brillant actuació, Aragó puja al podi per primera vegada, ocupant la segona posició per darrere de la Comunitat de Madrid i just davant dels catalans. La tercera posició absoluta va ser pel malagueny Wassim Humed, del qual n'hem parlat molt aquest últim temps, qui es va proclamar campió d'Espanya sots 23, acompanyat al podi pels dos catalans Abdesamat Ukelfen i Santiago Catorofe, per seleccions les mateixes, però repartint-s'ho de manera diferent. Catalunya s'imposava amb comoditat gràcies als citats Ukelfen i Catorofe, i també gràcies a l'aportació de la quarta posició de Nahuel Carabanya. Els madrilenys es quedaven amb la plata i els aragonesos, aquest cop amb el bronze. En categoria femenina, cap oportunitat per les rivals d'Irene Sánchez d'Escribano, qui va marxar en solitari des d'un principi i va fer pagar car el preu d'intentar seguir-la a la seva companya Maria José Pérez, qui va patir molt en el desenllaç de la cursa i va acabar fora del podi. Carolina Robles, també companya d'entrenaments d'Escribano i de Pérez, sota les ordres d'Antonio Serrano, en una cursa de menys a més va acabar en segona posició, pocs metres davant de l'asturiana Paula González, qui va guanyar el Nacional de Clubs a Sòria fa unes setmanes. Madrid, Castilla-La Mancha i Castilla-León aclaparen el podi femení. Les sub-23, igual que va passar amb els nois, han donat molta guerra a les noies absolutes, sent l'asturiana Isabel Barreiro la quarta classificada de la general i proclamant-se campiona d'Espanya de la seva categoria. Les madrilenyes Lucía Rodríguez i Ana Patricia Campos completaven el podi, deixant així per seleccions una ajustada victòria per només 3 punts de Castilla y León sobre les madrilenyes i tancant en tercera posició la Comunitat d'Aragó. Pel que fa al món de la ruta, ens deixa primer de tot una gran mala notícia i és la suspensió de la Marató de Barcelona, un canvi de data pel proper 25 d'octubre d'aquest 2020. L'organització va confirmar de manera oficial fa uns dies que l'edició de la Marató de Barcelona 2020 es realitzaria el proper 25 d'octubre, tot i els seus esforços conjuntament amb l'Ajuntament de la ciutat per tal que això no hagués de passar. Les circumstàncies sanitàries causades pel famós coronavirus del qual parlàvem al principi són força alarmants. La decisió de ben segur no ha estat cosa fàcil per l'equip organitzador, així que demanem comprensió i a buscar nous objectius esportius personals per treure a la llum l'entrenament realitzat fins a aquesta cita. D'altra banda, sí que es va realitzar la 16a Marató del Mediterrani, de Castell, en una carrera que es realitza entre Castelldefels i Gavà, bastant famosa, però bueno, bastant famosa i bastant curiós perquè el nom enganya, i molt, ja que les distàncies que ofereix són les de 5, 10, 15 quilòmetres i mitja marató. En cap moment ofereix la marató. Per tant, no sé ben bé, això de Marató del Mediterrani sí que ofereix una marató per relleus, però...
Potser si la sumen... Potser si la sumen.
Sí, bueno, ho he pensat, però sumant-lo tampoc no dona els 42 quilòmetres que hauria de ser. Dona més o menys, com vulguis fer-ho. Bé, curiosament, aquest cas, bueno, és anecdòtic, no? Però deixant això a part, com a guanyadors trobem el sabadellenc Carles Montlló i Elisa Melilli, que van endur-se la prova dels 21 quilòmetres amb una hora 7:59 i una hora 23:31. La distància més popular, la dels 10 quilòmetres, va estar per Dries Lacuaja amb 31:45 i Nerea Costal amb 36:24, mentre que la més curta de totes, els 5 quilòmetres, van ser per Eben Tulgat amb 15:04 i Mireia Sunyer amb 18:36, que paradògicament va córrer més lenta que Costal en el seu pas per l'Equador dels 10.000 dels 10.000 metres. I pel que fa a la pista coberta, jo estava allà precisament, Campionat d'Espanya sots 18 en pista coberta, disputant-se en el Palau d'Esports Lluís Puig de València, també conegut per la pista de velòdrom que envolta l'anella atlètica, va ser la seu d'aquesta, de la màxima competició en el sota sostre en categoria sots 18. Res, només volem destacar dos apunts esportius, i és en 800 masculí, s'emporten cap a Catalunya un doblet, or i plata, a càrrec del mulletenc Marçal Herraiz i el gironí Pau Mora, mentre que els 1.500 masculins també és un doblet de metalls pels catalans Víctor Blasi i José González, enduent-se la plata i el bronze. I una mala notícia, i és que es confirma la lesió després de córrer la semifinal de l'atleta aragonesa Mireia Arnedillo, que és l'actual record woman nacional de la distància i una de les projeccions esportives més prometedores del moment. I res, afegir això al que parlàvem del coronavirus, la Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat que se suspenen campionats d'Espanya de les següents dates: Campionat d'Espanya sub-20, que s'havia de realitzar a Sabadell, en pista coberta; Campionat d'Espanya sub-16, en pista coberta, que s'havia de realitzar a Madrid en breus setmanes; i el Campionat de Cross, que es realitzava aquest cap de setmana a Pamplona, de les categories sub-16 i sub-18, també queden suspesos. Alguns sí que han dit que seran aplaçats buscant una nova data. En altres casos, de moment, han dit suspesos. Així que, de moment, el coronavirus ens porta encara més males notícies pel que fa al món de l'atletisme.
Doncs també cal dir, també, just una notícia bastant fresca, que l'esdeveniment esportiu solidari del qual 13 en som també partíceps i impulsors, la novena Corro contra el Càncer de Sabadell, també per el mateix motiu, per un motiu de seguretat, de participants, de voluntaris i organitzadors, un esdeveniment de 2.500-3.000 persones, també s'ha posposat aquest esdeveniment. Hi ha una data prevista de moment el 27 de setembre, és a dir, que el món de l'esport, tant amateur com professional, doncs tot afectat també per aquest, pel virus Covid-19.
Totalment, vull dir, jo crec que és lògic el que està passant, aquesta alarma, no?, que es suspenguin coses. No sé si és lògica l'alarma tan gran que es fa, jo no hi entenc, així que deixo els experts sanitaris que ens guiïn en això.
Fins i tot la Pia Ramenta l'han anul·lat. És la mítica de l'esquí de muntanya, la mítica de tota la muntanya, tots els ports de muntanya.
Aquesta no la poden fer al setembre.
L'han anul·lat.
No la poden fer al setembre.
Aquesta no.
No, i tal com anem, ja veurem si l'any que ve, tu.
Pierramenta, Tur Tur Tur, tots aquests.
fora.
Tur, tur, tur. Sí, és un nom impronunciable, però... Sí.
Doncs, escolta'm, Llorer, moltes, moltes gràcies i, sí, realment, un bon hàndicap per aquells que arribaven finets i preparats cara a la marató de Barcelona, que ara buscar un objectiu en treure tot el que s'ha ficat al sac és ben bé difícil.
Sí.
Doncs fins aquí l'atletisme.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
Esquimo, amb Xavi Palaí.
Doncs notícia de la setmana, per no dir notícia de l'any. M'han informat que s'han vist el Niol Riba pujant a la Tossa amb un casc de bici. Pujant amb esquís de muntanya i amb casc de bici, eh?
No això... puc confirmar ni desmentir aquesta notícia.
Això, és, això li treuen el carnet de 13,
eh? A mi això m'ha impactat molt, eh?
Però ja t'ho he comentat, Xavi, és que...
Farem un Verkami per recollir diners.
No, sí,
per...
en tinc un, de casc d'esquimo. Ah, sí? El que sí. passa és que pesa més i si fa calor és menys ventilat. Llavors vaig dir, casc de bici.
Si ho has fet pel pes, t'ho respectaré.
Estàs fet un bon cas.
Sí, mai m'hi ho dit, no? Doncs bé, no, la notícia de la setmana ha tingut lloc a Núria amb la poca traça, la poca traça 2020, amb victòria d'Oriol Cardona i Marta Garcia. Si bé hem tingut nevades generoses de la nit de divendres a dissabte, el vent, com sempre, al Pirineu, s'ho han dut tot i els cims han quedat bastant peladets, neu dura, neu compacta, i ve una mica un poti-poti de tot. I l'organització, el centre excursionista d'Olot, ha hagut de fer un canvi important en el recorregut. Però tot i així els ha quedat un traçat molt, molt maco. Jo el vaig estar seguint per fer fotos i molt, molt bonic, eh? Perquè els va quedar una última baixada espectacular. Baixaven del cim de l'Urtigà, crec que es diu, i arribaven directament a Núria i era una baixada per bosc, amb curves tancades, amb pendents importants. Molt, molt guapa, molt autèntica d'esquí de muntanya.
És a dir, van saber el hàndicap que tenien a nivell de la neu ventada i tot, i les males condicions, van saber treure-li profit i van anar a buscar on se n'havia anat aquella neu ventada.
Sí, sí, exacte, la cursa va quedar amb tres pujades, sortien de Núria, pujaven cap a la vall del Puigmal, per allà a l'embut, i llavors es desviaven com si volguessin anar al pic del Segre Petit, no sé si el coneixeu, bueno, està al costat del Puigmal, es quedaven just a sota, feien una baixada, arribaven fins al pluviòmetre que hi ha. Llavors allà posaven pells perquè feien la pujada, pujaven al Puigmal, tornaven a baixar al mateix lloc i llavors feien l'última pujada pel Coll de l'Embut, al cim de l'Urtigà i a l'última baixada cap a Núria. És a dir, molt, molt guapo. Doncs bé, com deia, Oriol Cardona no ha tingut rival aquesta vegada i s'ha alçat amb un còmode triomf després d'una hora, 21 minuts i 59 segons, proclamant-se campió de Catalunya absolut d'esquí de muntanya. El seguia l'esquiador urgellenc Jordi Alís, el qual ha arribat en segona posició 3 minutets més tard, enduent-se el sotscampionat. I en darrera posició, el bronze ha estat per Pau Coy, parant el crono en 1 hora, 26 minuts i 17 segons. I la victòria femenina també ha estat força contundent. Marta Garcia ha tirat de veterania, ha tirat d'experiència per endur-se una bona victòria davant les seves rivals amb un temps total d'1 hora, 40 minuts i 38 segons. La segona posició ha estat per Júlia Casanovas en 1 hora 47 minuts i 13 segons i ja més distanciada arribava Caral Riba amb un temps de 2 hores i 3 minuts. Tot plegat ha sigut un cap de setmana molt, molt autèntic d'esquí de muntanya, amb unes emocions fortes perquè ja us he dit que les baixades eren espectaculars de veure. De fet, l'Oriol ha penjat un vídeo a l'Instagram, que ara el comentaven,
un vídeo espectacular, eh?
On se'l veu com un coet tirant-se fista avall.
De fet, si els nostres oients s'hi fixen, podran sentir com al final del vídeo se sent que el que grava diu «Qui el va parir?». Perquè el tio es llença...
Por, eh?
Bueno, i a part d'un vídeo va penjar una foto excel·lent, no?
Sí, sí, sí. Ha quedat molt maca la
ojo,
foto.
Ojo, eh?
Qui l'ha fet, la foto?
Qui l'ha fet? El fotògraf aquell d'esquí de muntanya de 13.
Aquell que va corrent per allà, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. És que, ostres, amb el dia que fotia, el recorregut que hi havia i amb els corredors, les fotos havien de sortir soles.
Sí, sí. Podeu seguir el Xavi Palaí en el
sí,
seu Insta
i
podreu veure les fotos que estem parlant. En compartirà alguna també a 13 perquè la pugueu veure,
les
evidentment, però seguiu-lo amb ell, que si no, llavors no, a final de mes no fa caix. Seguiu-lo.
Exacte, i precisament per això, com que no fa caix, aquest cap de setmana següent, que hi ha els campionats d'Espanya a Cerler, crec, molt lluny, no hi podré anar. perquè, escolta, 3 hores o 4 hores de cotxe...
El pressupost de 13 no arriba.
Aquí estàs llançant la informació per veure si hi ha alguna persona, no?
Disposats a disposar d'aquí...
Repsol patrocina aquest espai.
No estaria malament.
Sí, sí, ara que baixa el preu del petroli. Sí.
Però bé, ho seguirem a la distància.
Molt bé. Alguna notícia més destacable, alguna cosa que vulguis compartir-nos del món de l'esquimó?
Bueno, jo dissabte vaig estar esquiant amb neu pols, com feia temps que no esquiava, i espectacular.
Molt bé. A on?
A Font-Romeu. Font-Romeu. Va nevar més del cantó, diguem, oriental, no, occidental, que no pas l'oriental, això sí. És a dir, si aneu a Andorra trobareu un bon paquet, també.
Carai, carai, molt bé. Doncs molt bé, Xavi, fins aquí. I bueno, doncs si has de seguir el que passa a Cerler des de casa, doncs...
Tinc informadors.
Tens informadors, doncs els teus contactes, has enviat les teves golondrines a buscar-ho i ja ho tindrem present, Moltes gràcies, Xavi, i fins la setmana que ve.
Trail Running a Maniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs sí, toca viatjar una mica, agafar l'avió i anar-nos-en cap a aquesta illa on sempre fa bon temps, on sempre fa caloret.
Si haguessis dit Itàlia no podíem agafar l'avió.
No, ara mateix no. Però és que avui tenim molta actualitat, eh? Tenim Transgran Canària, tenim la Luzon Trail, tenim el Campionat d'Espanya a quilòmetre vertical i el Trail Costa Brava. O sigui que...
Doncs és a dir, que ens asseiem bé.
Seieu... Preneu
primer
posicions.
Plat, segon plat, entrants i postres. Perfecte.
Comencem per la Transgran Canària, que és el que s'ha emportat tota l'atenció mediàtica d'aquest cap de setmana, i és que no n'hi ha per menys. 4.000, pràcticament 4.000 inscrits entre totes les distàncies. Això són molts corredors. I a més, amb distàncies, veureu, molt diferents les unes de les altres, molt espectaculars. Comencem per la imatge del cap de setmana i una de les imatges segurament de l'any. L'arribada de la Ultra, de la Transgran Canària, la cursa clàssica, la primera de les proves de l'Ultra Trail World Tour que Pau Capell disputava. Recordem que Pau Capell és el campió vigent de l'Ultra Trail World Tour, i que era una cursa de 128 quilòmetres amb 7.500 metres de desnivell. Es diu aviat i es fa exactament doncs, amb 13 hores...
Es fa una bona estona.
Amb 13 hores i 4 minuts. Heu vist la foto? No l'heu vist? Si no l'heu vist, mireu, busqueu informació. Nosaltres la publicarem també. I és la imatge de Pablo Villa i Pau Capell arribant junts a meta, junts després de, com dèiem, 13 hores, 4 minuts i 11 segons. Un temps espectacular. Imagineu córrer 128 quilòmetres, segurament molts de vosaltres no.
No,
imagineu
jo
córrer
no m'ho imagino.
Amb 7.500 metres de desnivell, déu-n'hi-do. Però és que imagineu córrer a 6 minuts al quilòmetre de velocitat mitjana.
Fent muntanya.
Fent muntanya. 6 minuts al quilòmetre.
Ja tenim problemes per fer-ho amb 10 quilòmetres de muntanya, amb aquest desnivell proporcional, com
és espectacular el ritme que portaven. Va ser un duel trepidant, tota la cursa, bueno, va sortir el Pau Capell com sempre li agrada, apretant, intentant trencar la cursa, però el Pablo Villa va anar seguint-lo tota l'estona, es van avançar en algun moment. Va haver-hi un punt crític pel Pau a Roque Nuble, al quilòmetre 82, on el Pablo Villa li va treure 5 minuts, però, atenció... No només a la Corriola dels Vallès la gent es perd. Pablo Villa es va confondre amb unes quantes cintes, es veu que va perdre una mica de temps.
Va perdre el nord.
I finalment doncs, van decidir, després d'haver apretat molt l'un amb l'altre i tenir una distància considerable amb el tercer, que va ser el Dylan Bowman, a 36 minuts va arribar, doncs van decidir que millor no fer-se mal, arribar els dos junts, compartir la victòria, i encara que en un inici l'organització no va acceptar com aquests dos primers llocs, perquè deien que havia d'haver-hi un primer i un segon.
Això finalment, són pesadets, quan es posen així. Bé.
Finalment els hi van donar el títol de campions a tots dos. Però és que la moció no s'acaba aquí. Atenció, en la cursa, en la mateixa cursa, categoria femenina, tenim rècord de la prova, un rècord espectacular. La Caitlin Gervin, que amb 15 hores 14 minuts arriba a meta, atenció, en 12a posició general.
Absoluta.
12a posició absoluta. Però és que la Fuzao Xiang, la segona classificada, arriba 14a absoluta, 11 minuts més tard. I 6 minuts més tard que la Fusao Jiang, en 15a posició, a Zara García de los Salmones.
Escolta'm, això vol dir que el podi femení anaven a tocar totes una de les altres, i a més amb top 15 absolut.
Espectacular. Espectacular.
Vull dir, a l'apartat femení, molt, molt nivell.
Increïble, sí, sí. Digne de la celebració que vam viure el diumenge passat, és a dir, fent honor a elles mateixes, no? A la força que tenen les dones. La cursa amb més atenció era la Transgran Canària, 128 quilòmetres, però és que hi havia també distància marató, 42 quilòmetres amb 870 desnivell positiu, però amb una tendència a baixar tota la cursa. És una cursa que començava a 1.600 metres d'alçada i acabava al nivell del mar, doncs se l'emporta ni més ni menys que l'Andreu Simón, un dels atletes que, atenció, pronostico que farà una temporada excel·lent. Va acabar l'any passat brutal i aquest any s'endú aquesta victòria amb una solvència increïble.
Amb l'Andreu Simón és amb el que us dobleu, no? Us feu,
sí,
fa, li feu
aquell,
de covers.
És aquell que deixo que faci les
curses.
Sí, tu fas
d'estuntman de l'Andreu. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Atenció, 42 quilòmetres, una marató de muntanya. És veritat que amb tendència negativa, però per terrenys tècnics, a 4.08 el quilòmetre. O sigui, és un ritme molt alt, sostingut durant molta estona, amb terrenys irregulars.
Ah, perquè les baixades no, no són, no, baixadetes per pista.
No, 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 a 4.08, pregunta-li quanta gent que corre ruta, corre un 10.000 amb 40, ja no hi ha tanta gent, ja és córrer. Corre, sí, sí, pues, sí. Imagina't per muntanya, i fer-ne 42.
I que a veure quin ritme es portava les baixades, perquè clar, en pujada no deu anar a 4, però potser en baixada deu anar bastant per sota.
Sí, suposo que depèn del terreny. Clar, sí, quan el terreny és una mica favorable, aquesta gent fàcilment es posen a 3 i poc.
Sí.
I quan sí que has de frenar una mica més, doncs es juguen a trencar-se el turmell, però van a lo que es pot. En segona posició, Juanjo Somoano a 6 minuts. O sigui, tenint en compte el ritme que es portava i que ja va ser una cursa més apretadeta, déu-n'hi-do. I en tercera posició, Mario Olmedo. Pel que fa al podi femení, podi català íntegrament. Anna Comet, 3 hores 35, Eli Gordona, 3 minuts, molt ajustadet, i Gemma Arenas a 7 minuts.
Ostres, tu també ajustadíssim al
podi
femení.
Molt
aquí.
Ajustadet, sí, sí, sí. Aquesta cursa, la Marató, era la primera prova de les Trail Mountain Running Series, que és el circuit que organitza la Real Federación Española de Atletismo, i és un circuit clau per la selecció que es configurarà per anar al Mundial de novembre a Lanzarote. També hi havia una altra cursa de llarga distància, 65 quilòmetres, que també el desnivell tendia a baixar. És un tipus de cursa curiosa, no? Una cursa que tendeixes a baixar. Divertida, ha de ser divertida, però ojo, els isquios, quadríceps...
No, i els genolls, sí, sí. Els meniscos, qui té els genolls
acabats? Cursa on el Jordi Gameto i el Tòfol van poder quedar amb bon gust de boca, dos corredors que són bastant estimats pel públic, molt estimats pel públic. El Tòfol, un veterà, que va fer tercer. El Jordi Gameto, un corredor que va fer tercer a l'UTMB fa un parell d'anys, que ha passat una temporada molt dolenta i que sembla que potser torna a recuperar sensacions. I l'Alejandro Mayor, que és el que es va endur la victòria en el podi masculí. La Meilin Nakache, la Petra Kimlum i l'Esther Fernández es van endur les tres primeres posicions. I ara, per acabar amb la Transgran Canària, encara em queden més notícies avui.
Avui és el teu dia, eh?
Avui és el meu dia. Feia temps que no teníem tanta actualitat. Recordeu un nom? Luca Papi?
Sí, el que ha de patir el Papi aquest, sí, sí, sí.
Luca Papi, que l'any passat va guanyar la Trans 360, que és una volta sencera a l'illa, 262 quilòmetres. Doncs Luca Papi, que l'any passat es va endur la cursa i després va dir, mira, és que no en tinc prou, me'n vaig a córrer ara també la de 128. I va empalmar l'una amb l'altra. Aquest any, per tercera vegada consecutiva, guanya la Trans 360 graus, amb un temps de 50 hores, 59 minuts, 45 segons.
Hi ha gent que l'abraça un poc a casa seva, eh?
Són més de dos dies seguits, eh?
A veure, que l'illa és molt bonica, que l'esport és molt maco...
Sí, però quan l'has fet un any, a l'any següent dius...
És igual, no canvia massa, no?
Es deixa les pedres i clar, l'any següent hi va i dius, cal?
Sí, sí.
No, no, mira, el que hi troba, no sé.
És que aquest any ell també es proposava després tornar a sortir, fer el mateix que l'any passat, però...
Estava
cansat. Havia estat molt cansat i no va sortir.
Escolta, que l'any que ja facin la cursa a l'inrevés, no? canviar una miqueta.
O que corri d'esquena amb una motxilla en pedra.
A més, heu de veure, és un personatge. Tot ell és un personatge. Porta una melena
de Rei León.
Sí, sí, porta un peluig, de fet, d'un lleó aquí a la visera de la gorra. Bueno, és tot un personatge. Tercer triomf consecutiu, doncs, i també comentar la tercera posició d'un estimat també d'aquí, d'aquest programa, l'Eugeni Rosselló, que n'hem parlat molt també, i que es van donar tercera posició a 7 hores, eh? O sigui, tercera posició, 7 hores, vol dir que... Hòstia. Ojo al papi, eh?
7 hores. Ojo al papi.
Ojo al papi.
El papi li va donar pel peluco, eh?
Atenció, sí, sí. Abans comentàvem el podi de la Trans Gran Canària, 128 quilòmetres, que les noies havien ocupat la 12a, 14a i 15a posició. Atenció, la guanyadora de la Trans 360 graus, la Marta Poretti, també italiana, 64 hores 51 minuts, desena de la general, desena absoluta. O sigui que increïble.
Però això vol dir que corren sols, no, bàsicament? Perquè si el tercer dius que es portava 7 hores en el primer...
Sí, clar, que passes... És que la gestió d'una cursa així...
Home, tu comença a caminar i d'aquí 7 hores sortim nosaltres. T'ho imagina't.
És que clar.
No, és...
És gent molt sociable.
Sí.
I ara ja encarem les notícies curtes del cap de setmana, però que no per curtes són menys importants. S'ha disputat la Lothan Trail, una cursa que dona el tret de sortida a les Golden Trail National Series d'Espanya i Andorra i Portugal. És una cursa que es disputa a Portugal i que s'ha endut la victòria a l'Estian Anger Mumbik, que a més ha establert el rècord, ha baixat en 10 segons el temps de la prova, 2 hores 40 minuts 12 segons. L'Estian Anger Mumbik, que recordem que és aquest noruec, que també té el rècord de la Cegama, i que és un dels corredors, de fet va guanyar l'any passat les Golden Trail National Series i que és un dels corredors més en forma també del panorama de trail running mundial. La victòria en l'àmbit femení se la van portar la Núria Gil amb 3 hores 23 minuts, que va fer una actuació espectacular pel que hem llegit i hem pogut veure en alguna baixada. També comentar, campionat d'Espanya de quilòmetre vertical, disputat al Parc Natural Sierra Mágina a Jaén. Hi ha muntanyes a Jaén? Sí, hi ha muntanyes
tant,
a Jaén.
Home, i tant.
Bones notícies per la gent de casa, i és que la selecció catalana s'emporta la victòria absoluta i, a més, els guanyadors individuals també formen part de la selecció catalana. En noies, la Ingrid Ruiz, amb 41 minuts 58 segons per completar els 2,8 quilòmetres i 930 metres de desnivell, penseu, 3 quilòmetres amb quasi 1.000 metres de desnivell és una matada, o sigui, puja que no vegis, doncs quasi 42 minuts, segona posició per Gisela Carrión, o sigui, també de la selecció catalana i vigent campiona d'Europa de quilòmetre vertical. Pel que fa a la categoria masculina, el Pere Rullán s'imposa 34 minuts 57 segons, primera posició, atenció però, perquè Daniel Osanz, el vigent campió, 35 minuts 7 segons, o sigui, només 10 segons de diferència. Aquí sí que va anar molt, molt ajustat el tema. I ja, per acabar, i ja us deixo descansar, que segurament us esteu cansant, eh? De tant córrer, tants quilòmetres...
Jo amb lo del Luca Papi...
Sí, ens hem quedat aquí.
Sí.
Ja us heu...
Hem clavat ja.
Ja, sí, sí. Doncs res, no comentar que aquest cap de setmana també s'ha disputat una cursa aquí a casa nostra espectacular. Una de les curses que us recomano fer, no perquè l'hagi fet com a cursa, sinó perquè és un terreny que em conec.
Que tu t'enamora aquest terreny.
Que m'agrada, que és el Trail Costa Brava, una cursa que es disputa per la zona més bonica de la Costa Brava. No és Cadaqués, no és el Cap de Creus, és la zona de Calella, Tamariu, la Cala Estreta, Palamós... No és la zona més bonica, ja ho sabeu. Tots els oients de 13 que tingueu bon gust, doncs compartiu la mateixa opinió que jo. Trail Costa Brava, una cursa espectacular, com dèiem, a dues distàncies, de fet tres, però les dues distàncies que hi havia més nivell competitiu. S'emporta la victòria Víctor Mier en la distància marató, el Blacky, el Gerard Morales, que feia unes quantes edicions que s'enduia la victòria, va quedar segon, i pel que fa a les noies, Carla Benedicto es va endur la victòria. En la distància trail, una distància més curta, 23 quilòmetres, Jonathan Romeo i Rosa Navarro són els guanyadors. I ja per acabar, la Marató de Sables. Abans comentàvem amb la Marató de Barcelona.
Totalment.
Marató de Sables suspesa també i aplaçada al setembre. Això l'Anna Comet, per exemple, que tenia organitzada la temporada per anar a córrer aquesta cursa, que recordem que és una cursa d'ultraresistència pel desert, etc. Doncs,
li han destirotat els plans.
Li han destirotat els plans, com a molts altres corredors, però... Life is life, na 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 na, ja ho sabeu.
Molt bé, Aniol, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquí hi ha gent que li fot hores al sac. Eh?
Jo tinc una pregunteta. Ah. Andreu, que sóc un empanat i tal, però... A veure, la temporada de trail,
sí?
Exactament, quan comença i quan acaba? Perquè la d'esquí és fàcil, fins que hi ha neu...
Realment, jo crec que dura tot l'any i els mesos més fluixos, sens dubte, són desembre i gener.
Però no creieu que això hauríem de començar a intentar-ho combinar amb la d'esquí? Perquè hi ha molts esquiadors que després es passen a la trail. I jo em pregunto com s'ho fan per, després de fer esquí, guanyar coses a trail i guanyar coses importants, com feia l'Oriol Cardona. Tenen temps de combinar-ho tot? Perquè ara que has dit això de campionats d'Espanya i tal, això no combina gens amb esquí de muntanya.
Aviam, s'ha de dir que, clar... L'esquí, o sigui, per començar, l'esquí té un hàndicap que és que si no hi ha neu no pots fer temporada. Amb el trail aquest hàndicap no el tens, perquè sí que al Pirineu no podràs anar a córrer a l'estiu, ai, a l'hivern, però en canvi pots anar a córrer, doncs, això, a
sí,
Portugal,
baixetes,
a no sé on, i jo suposo que amb l'auge que està tenint el món del trail running també... I
els interessa ficar circuits i copes
demanda,
del món i tot.
Els interessa tot. I si us hi fixeu, de fet, hi ha no sé quants circuits, que també és un tema, això sí que es podria unificar. Però clar, al final suposo que, mira, els corredors, el Pere Rullant, que també competeix en esquí, sí, pues, encaixa i diu, vinga, me'n vaig al quilòmetre vertical, campionat d'Espanya, tal. Pues mira.
Sí, jo penso que al final és que la federació de trail, no?, pensa per ell i diu, si hi ha quilòmetre vertical, hi ha mitja distància i hi ha llarga distància, com la organitzen, com la planifiquen al llarg de l'any perquè els corredors de trail puguin realitzar el màxim de carreres d'aquest tipus, no?, i puguin saltar des de fer mitja distància o començar amb quilòmetre vertical i anar pujant de distància, per exemple, per acabar amb la temporada de maratons, no?, de la Copa del Món, per exemple, que és algo més tard. I al principi, sí, pues, comencen amb aquests quilòmetres verticals i amb curses més curtetes de 20-30 quilòmetres, que són les que ara també veiem importants.
Jo crec... De totes formes, els circuits aquests molts estan configurats com perquè no hagis de participar en totes les curses, de manera que potser si t'incorpores a l'abril i puntues en 3 curses ja t'és suficient com per optar a
la gran final o tot. Exacte. A més, has de pensar una cosa, vull dir, per exemple, és com passa amb ruta, d'esdeveniments de ruta importants n'hi ha durant tot l'any, amb la qual cosa tu pots anar fent els teus picos de forma o anar a buscar quines són al llarg del globo.
Exacte, i se solapen entre si.
I els organitzadors què busquen? Doncs busquen una solvència en un circuit que pugui ser també internacional, perquè així és un reclam de que vinguin corredors d'èlit. Evidentment han d'apostar econòmicament perquè puguin ser-hi, però fa que llavors en el seu àmbit local la gent s'incentiva també a participar al costat dels que realment, doncs, també són els èlit d'aquell esport. Però sí que al final acaba sent, doncs, que és una temporada de mai s'acaba, de mai s'acaba.
Llavors a mi em falta la sensació aquesta emoció que tens quan comença una temporada o aquest tros de pretemporada,
sí,
que es va tot escalfant, llavors pam, comença i tens un període d'anar seguint tot això.
Tot i això, jo et diria que segurament primavera i tardor és els moments del trail, perquè a primavera hi ha unes quantes proves interessants, amb molta repercussió. A l'estiu també hi ha proves, però potser hi ha com una mica més de peron, perquè també l'efecte mediàtic, doncs, a l'estiu, que la gent està de vacances, tal, i a la tardor s'acaba de determinar els guanyadors dels diferents circuits. O sigui que primavera-tardor és els moments clau. Ara, proves n'hi ha
moment
tot l'any.
Moment àlgid, sí, però tens tot l'any. Doncs fins aquí el món del trail running, que ha tingut un epicentre cap allà a les Canàries.
Una secció d'ultra resistència.
Ultra resistència. I fins aquí aquesta setmana tan corulla d'esdeveniments.
13esportsdefons.cat.
I en aquesta època que ens trobem de l'any, per molt que les World Series d'Abu Dhabi es van anul·lar pel tema també del coronavirus, ens trobem també que aquí, a la península Ibèrica, a Espanya, es disputà una prova molt especial al Campionat d'Europa de Duoló, amb un clar protagonisme local. I quan parlem local, parlem de Catalunya. Llorer, oi que sí?
Totalment. Punta Umbria va ser la seu d'aquest Campionat d'Europa de Duoló, En el que, bueno, comencem per la categoria júnior, que és la que més boom va donar, no? Que va obrir les medalles per a Espanya, i és que les noies entrenades per Jordi García, en el CAR de Sant Cugat, estem parlant de Carla Domínguez, cal recordar que aquesta atleta encara és categoria cadet, tot i així es va proclamar campiona d'Europa de categoria júnior, i va arribar just per davant de la seva companya, que sí que és júnior, Maria Casals. A més, em toquen bastant de prop perquè les dues es van proclamar campiones de Catalunya de cross en les seves categories, juvenil i júnior, en el món de l'atletisme, fa tot just un mes. Vull dir que, com bé deies, multisport, és que serveixen per tot aquestes noies.
I de fet, la vigent ja campiona d'Europa de duatló júnior, la catalana Carla Domínguez, tenia una cita aquest proper cap de setmana, també.
Sí, tenia el campionat d'Espanya de cross en categories sub-18 que es disputava a Pamplona i que, com hem dit abans, s'ha hagut de suspendre. I mira, ja ho llenço ara, aprofitant que hem parlat del campionat d'Espanya de cross, abans hem parlat del que s'estava disputant a Saragossa en categoria absoluta, i és que un triatleta de molt renom espanyol va arribar a sisè, ni més ni menys que sisè, amb tots els atletes absoluts que només es dediquen a aquest esport, i estem parlant del balear Mario Mola. Realment va córrer molt molt ràpid, perquè ja us dic, els ritmes que es mouen són de sota de 3 al quilòmetre, durant 10 quilòmetres, i per plantar cara a atletes professionals, realment s'ha de ser molt bo, així que la temporada de triatló comença a...
Bueno, un any olímpic, si han de ser-hi els jocs, un any olímpic bastant suculent. De fet, era una prova de foc que volia fer el Mario Mola amb les World Triathlon Series d'Abu Dhabi, no es van disputar, i per això va decidir optar per cross, i per molt s'ha de dir que el Mario Mola, quan era júnior, se'l disputava la Federació Espanyola d'Atletisme i la Federació Espanyola de Triatló, i ell va acabar-se decantant pel triatló, per bé que tenia un hàndicap més en el que era l'apartat de natació, però hem vist vull dir, els seus podis i els seus campionats del món fan que realment va apostar per un esport que és el que apassiona i que realment està donant els
seus
fruits.
Que en aquell moment a júnior, quan bé ho comentaves, va fer podi en un campionat d'Espanya de cross, vull dir que és una disciplina que ja se li donava bé, i veiem que amb el temps no ha perdut comba. Però bé, parlant de les noies, de Carla Domínguez i Maria Casals, les dues van sortir a per totes des del principi, en la primera part, en els primers 5 quilòmetres, van córrer aquest parcial en 16 minuts i 27 segons. Bé, estem parlant de... és un parcial de 3.12, menys de 3.12 al quilòmetre.
És a dir, corre molt.
És corre moltíssim.
Amb una atleta cadet i una atleta júnior,
és
corre...
Sí, és una barbaritat. Perdoneu, l'apunt era una mica més lent, a 3.20, perdoneu, sí. Però bueno, és que igualment en feina tindríem nosaltres per córrer 5 quilòmetres. A això.
Bueno, Lloré no.
Bueno, bueno, no, ja. Igualment. I cal pensar que després els hi venia a la transició per ficar-se a la bici i encara els disparaven 2,5 km al final, on realment és on havien de córrer, no? Bé, van arribar primeres amb 43 segons d'avantatge sobre la suïssa Caster i l'altra espanyola que estava disputant aquestes medalles, que era Carla Guisande. En el segment ciclista, suposo que ja hi comptaven amb això, es van veure sobrepassades en el quilòmetre 11 per l'holandesa Kim Van i per la suïssa Custer. I tot i això, cal destacar que, tot i que anaven bastant més lentes, van aconseguir enganxar-se i arribar fins a la T2 conjuntament, cosa que...
Això bé, és el que els va garantir que les medalles estaven belles.
Totalment, llavors això ja se sabia que, bueno, o Carla Domínguez o Maria Casals, quina de les dues s'ho enduia, no? Pues al final, Carla Domínguez va decidir que des de que es posava a córrer, a tope, i ja va rebentar a Maria, ja li van atraient allò una miqueta, i en 2,5 km li va acabar atraient 22 segons. Estem parlant de 10 segons per quilòmetre, que és un bon tros, i més quan ja estàs fatigat.
Suposo que en el primer córrer ja una deuria anar més collada que l'altra, llavors en bici van ser intel·ligents, es van deixar atrapar, sí. I van dir, si aquestes volen tirar, que tirin, jo sé que corrent me les enduré, i van fer opció intel·ligent,
una gestió
perfecta, aquí, que em portin, i quan baixem a córrer, noies, a patir.
Total, i hem de pensar que és una prova que va durar una hora i 2 minuts. Si els parcials dèiem que eren ràpids, pensant que això s'havia d'aguantar una intensitat similar durant una hora, té tela.
Una coseta. Ara que heu dit això de que havien de ser intel·ligents i tal per pensar aquestes coses, tenen contacte amb entrenadors durant les curses d'aquest tipus?
Passa,
perquè hi ha molta estratègia, no?
Clar, sí, però has de pensar que quan passes amb bici a 40 per hora et poden parlar, però sents molt poc, eh? Jo t'he de dir que, clar, estàs allà cridant al teu atleta i li estàs cridant, i tu vas veient el que passa, però moltes vegades, clar, aquí no hi ha pinganillo.
És a dir,
tant,
que l'atleta s'ho ha de...
L'atleta s'ho ha de gestionar, has d'haver parlat de com pot desenvolupar-se la carrera, has hagut de fer la prèvia, i llavors una vegada en cursa, perquè la veritat és que no sé que estiguis en una secció hiperlenta de bici, en una pujada que puguis parlar-ho,
l'atleta no s'entera de res, vull dir, no, sent una veu que crida i ja està.
Crec que la informació més rellevant pugui ser el temps de, sortida de la TU i que t'ho diguin allò.
Sí. I si estàs perdent... No,
i tu exacte. Ja està, i et quedes amb aquesta dada per gestionar una mica el que comentàvem, no? De que et deixis atrapar per les teves rivals que van a alguna més fortes i així afavorir-te de...
Es pateix molt des de fora, exacte. Es pateix molt perquè aquí, clar, no és allò que no pots estar controlant igual i a més 20 segons en un circuit de bici poden ser bastant, és bastant tros, és molt a prop però és bastant tros, corrent es treu molt ràpid però costa a vegades tenir contacte visual, veure si t'estan atrapant, si no, si estàs contactant amb el grup de davant i pots fer aquestes petites referències, però no hi ha ni pissarra ni pinganilla, amb la qual cosa aquí hi ha una part també de gestió pròpia del que està passant del propi atleta i de tenir la picardia, perquè clar, evidentment aquí hi ha molta picardia en el multiesport, la picardia tant sigui en el duoló com sigui en natació, ficar-me a peus de qui toca perquè llavors em portin aquest grup de bici, perquè llavors corrent és on has de rematar la feina, és la clau perquè el primer corre perds la carrera, però on es guanya és l'últim corre, està clar. Per tant, és així.
Totalment, i així ho va fer de bé l'holandesa Kim van Berlat, que no n'havíem parlat fins al segment de bici, i és que va ser molt precavuda.
Sí.
Va ser prudent.
Sí. Va ser molt precavuda en el primer sector de córrer, suposo, entenent que les seves possibilitats no eren allà. Va apretar la bici, va fer valdre aquesta superioritat que té a la bici i, patint una mica, va acabar tancant el podi. Carla Guisande, qui hem parlat al principi, que disputava aquesta tercera o quarta posició, finalment va caure fins a la setena. Així que, bueno, va perdre les opcions en aquest segment de bici i que ja no va poder refermar-se en els últims 2,5 km. I pel que fa a la categoria júnior, aquí ja ho deixem, i saltaríem a la categoria absoluta, que hi havia com un pique previ, no?, entre duatletes i triatletes. Hi havia allà molts inscrits, no?, amb noms molt famosos en triatló i noms superfamosos en duatló. I ara va, qui guanyarà? Els favorits que venen pel seu
allò? Teníem la participació d'un subcampió del món, un campió d'Europa, com ha sigut Emilio Martín, que a més és la seva zona, vull dir, un atleta sevillano que és la seva zona d'entrenaments i tot, i que va confirmar la seva participació també a última hora, i que tampoc era potser un dels clars favorits, però no se'n va endur el peix a l'aigua.
No, i és que en parlarem perquè Emilio Martín, que va sortir molt bé de la TU, bueno, de fet va arribar molt bé a la TU, va arribar en quarta posició, per tant estava dins dels favorits i semblava que, bueno, enganxant-se al segment de bici, doncs tenia moltes opcions. Després va tenir una enganxada amb les bambes a la transició, i aquí se li en va anar tot ja. El que dèiem, no tot és el córrer, no, i el anar amb bici o nedar, sinó que també has de dominar l'agilitat amb la roba, amb la indumentària.
La transició està considerada una disciplina més tant del triatló com del duatló, perquè, evidentment, si trigues 10 segons o trigues 3 segons, sí, és clau. I en aquests tan ajustat i en aquests nivells, tu pots comptar amb natació o compteu amb atletisme, estem parlant de centèsimes, de dècimes i de segons, i un petit estrès en una transició mal feta, una mala col·locació en el moment d'entrar a la T1 o la T2, et pot condicionar perfectament un podi europeu en un campionat important.
Totalment. Doncs, bueno, sorprenentment, es pronosticava que arribarien molts més homes conjuntament a la TU, però Mark Buckingham va marcar un ritme frenètic en el primer 5.000 i juntament amb el francès Levian van anar rellevant-se perquè això no frenés i van arribar només 13 persones a la TU en 13 minuts 48 segons. Si estava ben mesurat o no, no ho sé, però igualment 100 metres amunt, 100 metres avall, 200 amunt, 200 avall, nanos, això és corre molt.
És córrer a 2:45-2:50 el primer 5.000.
Sí, és una borrada. Així que sí, Buckingham i Levian s'ho van treballar de valents, Emilio Martín, això que dèiem, entrava quart, però va veure com li passava a tothom a l'enganxar-se amb les bambes en el boxes de la primera transició. Llavors ja se'n van escapar uns quants, Lever es va escapar a la meitat de la primera volta amb la bicicleta i va passar 5 segons per sobre d'un grup de 9 en el que estava Brownlee. Alistair Brownlee, que sí que va confirmar la seva participació a última hora, bueno, va acabar donant...
Estem parlant de tot una medalla olímpica en uns Jocs Olímpics amb triatló participant en el Campionat d'Europa.
Aquest era el pic, aquí guanyaria, no? Si Brownlee seria capaç, després de també afrontar pues, l'Ironman i tot, de donar el que s'havia de donar en un duatló super sprint, vaja. Vull dir que al final no va ser el cas, Brownlee es va quedar fora de la lluita, però bueno, atents perquè no es va quedar per tant. Total, que fan el segment de bici, tots conjunts, arriben ja per als 2,5 quilòmetres finals, on els francesos Levillan i Choquert, que eren precisament un dels favorits, i el canadec Mislouchak, a falta de 1,5 quilòmetres, decideixen escapar-se. Total, que se'n van, Choquert acaba enduent-se fàcilment la prova, fàcilment, són 4 segons d'avantatge sobre el canadenc. Tampoc estem aquí al·lucinant, però sí que fàcilment amb un temps de 52 minuts.
Hauria de treure 15 metres, potser.
Sí, 4 segons, el que puguin ser 4 segons, però que sí que 4 segons, quan vas corrent, veus que és una distància suficient.
Que li has obert forat, que no l'has
enganxat. Però hem decidit al final, no van ser els 22 segons de Carla Domínguez sobre Maria Casals. I en tercera posició, finalment va ser per Levillan, que s'ho va jugar a l'esprint fins a l'últim metre amb Alistair Brownlee. El que dèiem al final, potser els quilòmetres de l'Ironman aquí han pesat una mica més, però bueno, està disputant un campionat d'Europa de duatló fins a l'últim metre, quan la distància ja no és la teva favorita.
No és el que estàs avasat, ni la disciplina ni la distància són els que està ell més avasat.
Totalment, vull dir, jo crec que és per treure's el barret amb tots, però la condició de ser duatleta professional va fer-se valdre per sobre del triatló, i a mi això personalment m'agrada perquè així respecta una mica la jerarquia de cada disciplina, i això està molt bé. Antonio Benito va entrar en 11a posició i va ser el millor atleta espanyol a línia de meta. El final emotiu el va protagonitzar el local Emilio Martín, que juntament amb el seu company i pupilo Cristóbal García van entrar a meta demanant-se fotos amb tots els participants, i per tant això va ser un moment realment d'aquells que emocionen i fan caure una mica la llagrimeta.
Molt bé. I escolta'm una cosa, aviam, tenim més titulars en el món del triatló i del duatló d'aquesta setmana. Tenim titulars breus. Per exemple, Albert Moreno i Mercè Tossell guanyen el duatló de Vic, aquell duatló que és un d'aquests de 7:33, que són ja d'aquests amb dos portets de muntanya, d'aquests duatlons xulos de fer. Tenim també un podi amb gent coneguda a la casa, com potser Víctor del Corral i Joan Freixa, amb Los Oro del Corral i Freixa,
no
podis al Batorman, no es cansen. I llavors també tenim el primer rècord de la franquícia Ironman, el 2020, totalment, perquè el Joe Skipper va aconseguir el rècord a l'Ironman de Nova Zelanda, és a dir, 7:54:17, rècord a l'Ironman de Nova Zelanda per Joe Skipper. Què és el que ens depara en aquests dies? Doncs també pendents del que el coronavirus ens deixa fer o deixa fer en el món de l'Ironman, en el món del duatló i en el món del triatló. De moment, ja ho sabeu, com a la resta d'esports, tots els esdeveniments que aglutinin molta gent i que es facin han de ser a porta tancada, tant si són professionals com amateurs, i expectants, aviam què és el que podem parlar. Algun altre titular tenim?
Sí, un titular que aquest també em pertoca a mi perquè és un triatleta, i és que, Hayden Wilde, perdoneu, neozelandès, entra en la història del triatlet com a primer triatleta en ple procés de triatleta com a tal, que guanya un campionat nacional en categoria absoluta en atletisme de pista. Concretament ho va fer en els 5.000 metres. El temps final va ser de 14 minuts i 15 segons, és a dir, no és allò que diguis un temps sorprenent, però sí que va vèncer en solitari, és a dir, que no se'n vaig seguir la carrera, no tinc ni idea de com es va disputar, però entenent aquest temps i Nova Zelanda, que no són coixos, devia ser relativament tàctica. Però sorprenent que sigui el primer triatleta que s'emporta un campionat nacional del seu país, en categoria absoluta.
Veus, Llure, com es fas bé d'això quan vas a nadar? O és com mica en mica? Mica
sí,
en mica.
Però nadar i jo i l'aigua ja saps que...
Doncs fins aquí l'actualitat del món del duatló i del triatló, del món del multisport. La setmana que ve, més, si és que ens deixen. I avui a la Tertúlia Express de 13, amb l'especial recordatori del repte de 13, tenim l'Aniol Riba, el Xavi Palaí i avui amb el lujazo que el Llure Esteve no se'ns ha anat a entrenar a les criatures. I qui us parla? L'Aleix Muñoz. Escolteu-me, nois, toca recordar quin és el repte de 13 per aquest mes amb un premi molt especial, que a més és real, no és virtual ni fictici, i us volem explicar que el Xavi us farà memòria de quin és el repte que des de la setmana passada està present a 13.
Doncs sí, us recordem que durant aquest mes heu d'escollir 7 dies consecutius per intentar sumar el màxim possible de metres positius.
7 dies naturals.
7 dies naturals, exacte. És a dir, podeu començar-ho quan vulgueu. No té per què ser un dilluns ni un diumenge. Quan us vingui bé, dieu, vale, ara faré 7 dies seguits en els quals contaré quants metres positius faig. I qui en faci més, doncs s'endurà aquest meravellós regal.
Recordeu que aquí a 13 la setmana la comenceu quan a vosaltres us dona la gana. Per tant, són 7 dies. Vosaltres decidiu si dilluns, dimarts, dimecres, el dia que vulgueu, comenceu i durant 7 dies heu de gravar la vostra activitat, us heu de monitoritzar i quan tingueu el pantallazo haureu de compartir aquesta imatge etiquetant
hashtag repte 13.
Exacte.
Ho vam fer fàcil perquè així tothom se'n recordarà.
Pensava que em anaves a dir alguna cosa. És això, el repte 13.
Fàcil.
Repte 13. Llavors, amb qui faci més metres de desnivell al llarg d'aquest mes, doncs tindrà un premi molt especial que li donarem com cal.
I a més, entre nosaltres, qui faci més metres s'endurà, diguem, aquest honor i aquest caché, no?
Això
és trampa. Jo
ja he començat, jo aquesta, ja tinc la setmana, però, falta el dia de demà.
Però jo ja t'he proposat coses per demà.
Faré menys, però voleu que us faci ja un spoiler del que porto en una setmana?
I si valen tots els esports, sempre i quan la força mecànica vingui de les cames.
Està prou bé, he anat sumant ara des del dimecres passat 4.890 metres de desnivell.
Molt bé. Escolta'm, i llavors què vol dir? Que agafaràs quan fa aquesta setmana natural?
Arrodoniré, farem una mica més de 5.000, no? Que quedin 5.000.
No, està bé. Això és d'etiquetar-ho i que els oients i les oientes siguin capaços de veure què és el que
fes. S'ha picat.
És que clar, ho has fet el primer i ara estem tots aquí fent números mentals de veure quants més podem arribar a fer.
Llure, escolta'm una cosa.
Jo la vaig començar dilluns. Sí que sóc de dilluns a diumenge. Jo vaig començar dilluns i tanco dilluns.
Et sents reptat?
Totalment.
Em falta demà, La setmana que ve us dic el temps, o sigui, els metres oficials.
Jo ja t'he dit, demà sortim tu i jo, però m'has negat l'opció.
Perquè em vols matar demà.
No, perquè jo crec que tu vols acumular coses que no m'ho vols dir.
Llavors...
Ja t'he pillat.
Llavors, Juri, tu començaràs demà el repte?
No, jo ja vaig començar dilluns, doncs.
Vale, doncs jo faré l'últim, així ja tindré l'avantatge aquesta de veure quants metres heu fet.
Sí, de moment dilluns, sí, a no ser que demà no acabi sortint a la muntanya, que llavors... Et posposaria i començaria divendres.
Ola, mira com... Sí. Jo la veritat és que no m'ho vaig plantejar expressament. El que és que quan ho hem anat parlant he dit, ostres, aquesta setmana n'he fet molts.
T'has engrescat.
Vaig a comptar-los.
Vaig a aprofitar-ho, no?
Però si vull arribar als 5.000 que dius tu, doncs m'haig de posar una mica les piles,
Escolta'm, reptes llançats, cadascú està fent la seva cosa. Jo, de moment, el meu repte és bastant penós, però, escolta'm, cada moment de la vida et posa una prioritat. I us he de dir, aquest cap de setmana passat vaig fer un repte molt bonic, que va ser convertir el meu pati en un espai habitable amb multitud de plantes i gerros i un terra nou i tot això, i el repte de venir a casa meva i celebrar aquests reptes, ja el teniu. No sé si tindré temps, perquè, clar, amb tantes classes de dibuix tècnic amunt i avall, doncs vaig una miqueta...
Pots fer un repte... Estàs complint el teu repte del dibuix tècnica, això també
és un repte de sumar metres de...
Sí. Escolta'm, no és veritat, jo no vull pas que em confinin a casa i fer les classes des de casa amb un croma al darrere, que ja que això diuen que ho hem de fer, dic, com ho faré jo això ara? Però escolta'm una cosa, aviam, ara un dels temes que estaríem aquí és que ha sortit també i tot, quan per exemple s'anul·la un esdeveniment, com ha passat per exemple amb la marató de Barcelona, hi ha un esdeveniment esportiu, quan estem parlant de, per exemple, la Corro contra el Càncer, un esdeveniment solidari, que... Més que anul·lar, aquí el que es fa es posposa, que té un objectiu molt diferent que un esdeveniment esportiu, on vas a fer un rendiment esportiu. Com veieu això? Què en penseu? Qui creieu que és la responsabilitat de l'organitzador? Com ho respireu cadascun des de les vostres òptiques? Per exemple, tu segur, Xavi, que a vegades, per motius a vegades, de temps de la muntanya, s'ha hagut de modificar un recorregut amb esquí de muntanya.
Sí, jo crec que les curses mai acaben fent el recorregut original. És una cosa molt estranya.
I què en penses, això? S'ha hagut d'anul·lar mai una cursa d'esquí de muntanya? T'ha passat mai, això?
A mi, no. Però jo recordo fa dues temporades... que va haver de fet va ser la mateixa poca traça. La cursa va sortir una hora i mitja o potser gairebé dues més tard del que s'havia previst i amb un recorregut totalment diferent al que es tenia pensat perquè fotia molt vent, no hi havia visibilitat i clar, les banderoles de pujada i baixada se n'anaven a la vall del costat i s'havia de refer tot el camí.
Bàsicament, de molts eren motius de seguretat.
Sí, normalment, esquí de muntanya són normalment per qüestions de seguretat, més que no pas per condicions de la neu, perquè fins i tot el Rally del Sec, també de fa dos anys, plovia, a la sortida plovia, la neu era bassals d'aigua, i la cursa es va fer tal qual.
Vull dir que... I com superen això els corredors? Què és el que
hi ha
passa?
Hi ha de tot. Sempre hi ha dels que es posen a refunfunyar, que els veus que surt el fum per les orelles, queixant-se i espotricant, i els que s'ho prenen amb calma i diuen, pues mira, escolta, L'esquí de muntanya ja ho té, aquest component d'adaptar-se,
no?
Sí, salvatge, sí. I adaptar-se a el que hi hagi. Si, escolta, si les condicions són les que hi ha, doncs mira, mala sort, adapta-t'hi. Si ets un bon esquiador, et sabràs adaptar a el que hi hagi.
Molt bé. Escolta'm, Lloret, tu des del món que et toca més, que és atletisme i tot, com el tema aquest d'anul·lacions, què en penses, com veus també la responsabilitat de l'organitzador, com ho veus també des del punt de vista d'atleta i també entrenador?
Clar, tot depèn del motiu, no? Sempre, en aquest cas, és el que comentava, no hi entenc molt de si l'alarma que s'està fent pel coronavirus hauria de ser tan gran o no, però si s'estan duent a terme tantes mesures, entenc que un esdeveniment de tanta multitud, doncs és bastant lògic i coherent que s'acabi anul·lant. Llavors, el que crec és que mai serà de bon gust per ningú, més quan has estat 6 mesos picant pedra, sacrificant altres objectius previs perquè aquest pogués sortir el màxim bé possible. Però bé, quan una situació no és controlable i no és, és una força major que ni la pròpia organització pot controlar, doncs com a atleta simplement has d'agafar, assumir que l'organització t'està brindant l'oportunitat de fer-la el 25 d'octubre, en aquest cas, amb la qual cosa ells estan donant una solució, més no crec que pugui fer l'organització, perquè si, a més, no depèn d'ells fer-la o no, sinó que és una ordre des de Ministeri de...
No, però bueno, l'organització és la que acaba prenent la decisió, sempre aquí, vull dir...
Sí, però...
No es mullaran.
No, clar, aquí és l'organitzador el que ha de dir, es fa o no es fa, eh?
Sí, però aquí, per exemple, ja tenien l'argument de la Generalitat que deien, vale, si la tireu endavant nosaltres la suspenem, i per tant si la suspenen com a ordre, com a tal directe des de dalt, l'has de catar.
De fet, a dia d'avui, amb les notícies que hi ha, avui segurament no hi ha, ningú dubtaria que s'hauria d'anul·lar, i potser fa 5-6 dies, quan va passar, doncs potser sí que
exacte,
hi havia una miqueta el dubte.
Però jo no entenc per què anul·len curses i en canvi es pot anar amb el tren. Jo avui al matí he anat a la uni amb un tren on tenia un tio al costat bufant-me l'orella de lo prop que el tenia, perquè anem allà tots enxubats.
Bueno, Xavi, Xavi. Per què et bufa l'orella tu, saps? A mi no em bufen l'orella així com així, eh? Sí. També t'ho haig de dir.
No,
eh?
Sí, a veure.
Escolta'm, no cal que ens expliquis la teva... Oh, sí, Xavi. Has visto qué estación tan bonita?
Però mira com ens passa per la cara tota sí, la seva vida sentimental, eh? No
quieres,
falla per enlloc.
Quieres
eh?
Que t'ensenyi a mi, t'he dit? Ah, no, perdó, la té jove? O la té total, familiar, o com que ja no sé ni com es diuen?
Sí, aquí, però sí, aquí
és un encuentro casual.
Escolta'm una cosa, Aniol, què en penses tu d'això? Com ho veus tu des del punt de vista organització, des del punt de vista atleta? Perquè això sempre hi ha...
Jo ara, tothom... mateix, jo ara mateix, dins meu, amb tot això del coronavirus, tinc com una contraindicació de sentiments, emocions i d'això, perquè... Sents el ressò mediàtic que se n'ha fet des d'un inici, com ha anat canviant la informació, vale, que és un virus nou, que no té un precedent com aquest i tal i qual, però en un inici semblava que, bueno, que això hagués de ser pitjor que l'Ebola quasi, ara sembla que no, però és molt contagiós, però només té un 1% de mortalitat, però com que és tan contagiós s'ha d'aturar, perquè si no el sistema sanitari es col·lapsarà i tal, però és el que deia el Xavi, que pots anar amb tren, però en canvi
s'ha d'anar... Pots fer falles i pots estar allà tothom allà fent festa i...
Mira,
i fent...
Jo evidentment no sóc polític, no sóc sanitari, sóc un humil mestre d'escola,
músic de carrer. I també músic de carrer.
I entenc de moltes coses, però sóc d'intentar aprendre amb la vida tal com és. I si s'ha d'aturar tot perquè volen tots que s'aturi tot, ja, dels llars. Perquè si no estem fent aquí el Pamplines, a Itàlia va passar el mateix 15 dies abans. Bueno, doncs aquí què? Aniran proliferant els casos. I si s'han d'anul·lar curses, doncs que s'anul·lin. Si és que és el que hi ha, doncs que s'anul·li, punt. Però, que
però per exemple, jo et dic, ara tu ets mestre, tu si sapiguessis que hi hagués el risc de que els teus alumnes poguessin infectar-se...
És que ja hi és, ara mateix.
I si de tu depengués, què faries?
Suspendre classes o no, no ho sé, perquè també penso que és un virus que té una mortalitat molt baixa i llavors el criteri que estan dient ara per prendre totes aquestes mesures és que no, és que el sistema sanitari es col·lapsarà. Però si és per tema de mortalitat, si cada dia les notícies expliquessin les morts que hi ha per grip, doncs també ens fotríem les mans al cap.
Sí, perquè em sembla que parlaven de 15.000 casos.
El que passa que, com que és 300 vegades més contagiós que una grip...
Sí, sí. Potser l'agafarem i ni te n'adonaràs, perquè...
O potser és Netflix, potser que estan fent una superproducció no.
Sí,
i d'aquí un temps
és,
rebrem.
És un spin-off de Walking Dead.
És que podria ser,
podria ser tot.
Sí.
En qualsevol cas, la Niol és immune al virus del por, eh?
Sí.
Sí, és que és el que hi ha, i si tu, escolta...
Doncs escolta'm una cosa.
Jo, en tot cas, crec que això, que si els sanitaris donen una alarma així i d'allò, mira, l'únic que podem fer és acatar-la i viure la vida el més feliç possible amb això.
I si s'han de suspendre curses, que suspenguin, però que se sigui conseqüent amb tot, és a dir, si resulta que això és molt perillós perquè pot contagiar molta gent, doncs escolta... Que es pari el món
i que es pari un esport públic, com deia el Xavi.
I mengem arròs i cigrons.
Ah, això mateix.
Jo ja ho faig.
I fins aquí el 13 d'avui. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 79 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13.